Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bona nit. Benvinguts un diumenge més al programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és al control de les vies del so, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui fa referència a la festa de la Mare de Déu de Canòlic, que es va celebrar ahir a la població andorrana de Sant Julià de Lòria. En parlarem amb el seu rector, mossèn Pepe Xisbert. Continuarem amb altres temes i finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Aquest dissabte s'ha celebrat l'aplec de la Mare de Déu de Canòlic, patrona de la parròquia de Sant Julià de Lòria. En parlem amb el rector d'aquesta parròquia, mossèn Pepe Xisbert. Hola, què tal? Molt bona nit, benvingut.
Bona nit, Carme.
Què significa la Mare de Déu de Canòlic pels ciutadans lauradians?
Doncs, com diu el jovent, la Mare de Canòlic és lo más. Realment, un any més, ha estat una gran jornada, una gran diada que convoca a més de 2.000 persones, no sols de Sant Julià, sinó de la resta del Principat d'Andorra i també de la part catalana, de lo que és la comarca de l'Alt Urgell. Convocatòria festiva, convocatòria doncs, de famílies, d'alegria, amb unes fortes arrels, amb una gran tradició. I bueno, ja la primera missa a les 8 del matí a l'església parroquial i després ja al santuari a les 10 del matí la missa de 12 amb totes les autoritats del país, com cada any presents. Doncs és una diada informal. I sí, com la diada de Meritxell és diada nacional del Principat d'Andorra, aquesta té una dimensió molt més popular, molt més familiar, i la veritat és que ha estat una gran experiència de fer, de compartir, de sentir i de seguir endavant.
Uh-huh. És molt venerada, doncs, aquesta imatge pels lauradians i pel Principat d'Andorra.
Sí, efectivament, és una la talla original romànica del segle XII i és una imatge venerada. La imatge original la tenim a l'església parroquial de Sant Julià, doncs dalt tenim una còpia al santuari d'Alta la Muntanya, però és una imatge molt venerada, molt estimada i molt visitada dia rere dia. L'església que la tenim cada dia oberta de 9 de matí a 9 del vespre, doncs és que en tot moment sempre té gent que estan allà doncs, encenent un llantió i fent la visita a la pregària i encomanant a la Verge que pugui intercedir. No? Uh-huh.
Celebracions se n'hi fa més vegades a l'any o només aquesta, el dia de la plec?
Bé, la diada de Canòlic, el dia de la plec, és el darrer dissabte del mes de maig, però durant l'any es fan moltes celebracions allà dalt. Doncs, de fet, ja han fet diverses peregrinacions també, pelegrinatges dalt al santuari, amb la Llar de Lòria, amb entitats també d'aquí del país, i després també celebracions, sobretot casaments, alguns batejos, primeres comunions, celebracions, gent que té un carinyo i una vinculació molt forta a Canòlic, sobretot en el temps d'estiu, l'hivern no, per la complicació de la neu, del fred, de la pujada, i ara darrerament se li dona molta importància, li ha donat molta força mediàtica i mitjans de comunicació i turisme per el tema de la volta ciclista que sempre passa per allà, que és el port de la Gallina, amb el Purito, doncs és final d'etapa, i jo també li he donat una... Bueno, l'ha situat al mapa, i al Google Map han situat el santuari de Canòlic.
Uh-huh. I en què consisteix aquesta plec que celebrem ara al maig?
Bé, és una plec que... Bueno, més que una plec, és tot un seguit d'activitats durant tot el mes de maig a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb una dimensió també cultural, una dimensió molt forta a nivell de país. Doncs el divendres passat al vespre ja vam tenir el concert de Canòlic amb les corals La Llar de Lòria, Petits Cantaires Lauredians i Coral Rocafort, que són corals clàssiques ja a casa nostra, doncs exposicions a la Casa Comuna, doncs també al voltant de les festes de Canòlic, cada any es presenten i es fa una exposició, i el dia fort és el dia de la plec. A les 8 del matí ja comencem a la primera de les celebracions, baixa a l'església parroquial per la gent que no pot pujar, i bueno, és molta la gent que puja a peu, puja caminant fins al santuari. Són 2 hores de camí amb una pendent molt forta, molt forta, i bé, és un dia, ja dic, que ens acompanya el temps, i és un dia en què també pel bosc i les cases de la contornada totes les famílies es troben, i és un dia molt, molt festiu, no? Uh-huh. Dintre de la celebració cal ressaltar també el ball que fan. El grup és Bar Lauridià, fa un ball amb la música dels gojos de Canol, de la Mare de Canòlic, doncs fan un ball preciós, i tot l'ofrena, l'ofertori de les cireres, els fruits d'ara del bon temps, doncs amb unes arrels molt fortes, molt fortes, molt lauridianes.
Uh-huh. Coneixem una mica la història d'aquesta Mare de Déu?
Sí, va ser una troballa, com tantes altres maredors que tenim aquí dalt al Pirineu. Uh-huh. Doncs un pastor, doncs, que la va trobar, la va trobar dalt a la muntanya, la va baixar a Bicisarri, que és un dels quarts de la parròquia de Sant Julià de Lòria, petit poblet, als peus de l'ermita, i bé, la va trobar, i l'endemà, quan va tornar a pujar el pastor, se la va tornar a trobar allà dalt. I ell va interpretar que el que desitjava la Mare de Déu seria allà dalt, i arrel d'aquesta troballa es va fer, doncs, el santuari. Diu la tradició, diu la llegenda, doncs, que ja existia, sempre ha estat allà un lloc de culte, un espai, doncs, de molta fe, perquè és un lloc també que passa per tota la part de sobre de la muntanya del Principat d'Andorra, comunica amb la part catalana, i el Port de la Gallina, doncs ha estat molt, bueno, un lloc de pas per venir per la part alta cap al Principat d'Andorra. I així va ser la història. Allà, uh-huh, els orígens, doncs, de la imatge del segle XII, que van voler fer-li una ermita molt venerada a casa nostra.
Uh-huh. De la població de Sant Julià fins allà on està situada l'ermita, quina distància hi ha?
Doncs hi ha uns 4 quilòmetres en cotxe, A peu, ja dic que són, de baix del poble, de la Cruïlla, doncs fins al santuari en 2 hores... Bueno, 1 hora i 2 quarts, si s'acompanya la forma física, uh-huh, doncs, però en 2 hores es pot fer aquesta pujada, però, uh-huh, Déu-n'hi-do, eh?
Es fa a peu, aquest
sí,
dia?
Sí, moltíssima gent ho fa, aquesta romeria la fa a peu, com a promesa, doncs com un dia de trobada, no?, amb la natura, amb la creació, i realment és que Canòlic és un lloc teològic, un lloc el que no costa gaire a aquells que visiten, doncs, trobar aquesta presència del Déu de la creació, el Déu de la vida, el Déu de l'amor, no? Uh-huh. Doncs, als peus de la Mare, aquella jove de Natzaret que va saber dir sí a la voluntat del Pare Déu, no? És un lloc que realment, doncs, trobes tanta pau a la muntanya. És un lloc molt visitat durant tot l'any, eh? Doncs aquí estem contents, d'aquesta diada, perquè realment, doncs, genera optimisme, i ho necessitem, i més en aquest moment de la nostra història, en aquest moment també del nostre Principat d'Andorra.
Uh-huh. I què ens diu, què ens pot dir aquesta imatge als creients?
Què ens diu? Bueno, la contemplació d'aquesta verge és que la seva mirada toca. La seva mirada toca. L'infant Jesús, els peus, els braços de la Mare, amb uns peus nus, sense sabates, doncs és un Déu que es fa home, doncs ella com a mediadora, la Mare que diu sí a aquesta voluntat de Déu, doncs realment transforma. Quanta gent va, s'atansa a la Mare a demanar-li, no? Uh-huh. A demanar-li situacions tan personals, tan de família, a presentar-li una acció de gràcies, no? Per tantes situacions que estem vivint, i és un dia rere un altre dia, doncs els que van allà, no? A buscar a la Mare, a sentir a la Mare, que ens porta sempre cap a Déu. I això és una experiència, com a rector, que els que tenim la sort de formar part de l'equip de la nostra parròquia de Sant Julià, no sols un servidor, sinó la resta, catequistes, tot l'equip de Càritas, tots manifesten, doncs, aquesta tendresa, no?, de Mare que acull, d'una església oberta, com ens demana el Papa Francesc, d'una església que ens acull, no?, que ens, uh-huh, acull. Doncs aquí tenim la Mare que sempre hi és, no?, que sempre hi és, disposada a escoltar, disposada a animar, disposada a dir, continua endavant. Després d'una caiguda, tu continua, perquè la vida és un continuar.
Uh-huh. El Festival Canòlic Music va néixer precisament coincidint amb aquesta plec, no?
Sí, efectivament, el Festival Canoli Music és un festival de música cristiana, sobretot adreçat als adolescents, als joves, no sols del Principat d'Andorra, sinó de la resta de Catalunya i també de les parròquies i poblacions del sud de França. Va néixer, efectivament, fa 3 anys, al voltant de la Diada de Canòlic, doncs era una setmana després de la plec, i es fa baix al... a la plaça del poble, a la plaça Germandat, una gran carpa per acollir a tots els participants, però han trobat la primera edició que, efectivament, com anava adreçat al públic, al sector més jove, doncs final de curs, exàmens, i van veure que no és la data més adequada, més adient per als nostres joves. I ja la segona edició, doncs, la van canviar i ho vam lligar, doncs, al voltant de la festa, doncs de Santa Cecília, patrona de la música. Ho fem al novembre, principi de curs, primer trimestre, els profes de religió i tota la gent, doncs els monitors dels esplais i la gent de les parròquies estan més frescos. Final de curs sembla que la gent ja mira l'agenda de l'estiu, està sobretot els profes més cremats, amb ganes d'acabar, amb ganes de plegar. Primer trimestre és més fresc. I l'experiència de l'any passat del Festival Canoli Music va ser impressionant. La missa gospel va plegar més de 1.000 persones a la carpa, que a l'església parroquial...
Cada vegada més joves, molt joves.
Sí. A l'església parroquial només cabem 400 persones. Vam tenir que muntar aquesta gran carpa a la plaça Germandat i va ser impressionant amb el grup de Barcelona, tocats pel gospel. Van animar aquesta celebració amb un centenar de cantaires. Doncs van portar també, doncs, els U2 i, bueno, Cairoi, que ja és un clàssic entre nosaltres. I aquest any fem una aposta molt forta, molt forta. Pensant en els joves, ja començarem el dia 20 de novembre, divendres 20 de novembre, començarem a l'Andy Hunter, és un DJ que portem de Londres, és un DJ de música electrònica cristiana i que va jugar molt amb la música i les imatges. I farem tot un espectacle, pregària, doncs amb aquest DJ. I l'endemà, el dissabte, que és el dia fort, juntament amb la missa gospel, tindrem el grup Teràpia de Xoc, és el grup de música, els joves de casa nostra el coneixen perquè surt a TV3, al programa Pulseres Vermelles, doncs, i la presentació del nou disc, doncs, el faran dintre del Festival Canòlic Music, festival de tercera edició del Festival de Música Cristiana. Aprofitem també, doncs, la possibilitat que ens doneu, tots vosaltres, els mitjans de comunicació, per informar, doncs, d'aquesta novetat, d'aquesta nova edició, i convidar-vos també a tots els oients que teniu joves a les vostres parròquies, als esplais, a les escoles, instituts, doncs que pugueu animar-vos a passar un cap de setmana a dalt Andorra, a les muntanyes del Pirineu, Sant Julià de Lòria, primera parròquia, parròquia d'acollida, parròquia d'entrada al Principat, aquesta nova edició del Festival de Música Cristiana Canòlic Music, vinculat, doncs, a la Diada de Canòlic, a la Verge estimada a casa nostra.
Que de ben segur atraurà encara més jovent que l'any passat.
Estem una mica assustats, perquè la veritat és que l'any passat, doncs els darrers 15 dies va ser un boom. La pàgina web, www.canolicmusic.com, que ja la tenim activa, doncs realment va tenir moltes visites, moltes inscripcions, i déu-n'hi-do, sobretot el moment de la missa va ser impressionant, Hi ha més de 1.000 persones allà, els primers sorpresos vam ser nosaltres, no? Van tenir, i l'acceptació i el desig dels grups és tornar a repetir l'experiència, passar el cap de setmana dalt Andorra, doncs venir, visitar Naturlàndia, visitar les muntanyes del Pirineu. Déu-n'hi-do. Amb molta il·lusió, l'equip de joves compromesos, doncs, estem preparant aquesta nova edició pastoral.
Que segurament, doncs, com dèiem, anirà molt bé. Moltes gràcies, mossèn Pepe Xisbert. Hem arribat al final d'aquesta entrevista en aquesta edició d'avui de l'Església d'Urgell.
Moltes gràcies una vegada més a vosaltres per obrir les portes de casa vostra.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Pepe Xisbert, continuem parlant d'altres temes. El projecte pastoral d'Evangelii Gaudium a les esglésies locals ha reunit els vicaris de pastoral de les diòcesis d'Espanya dels dies 18 al 20 de maig a Santiago de Compostela, en el marc de les jornades de vicaris de pastoral, a les quals hi assistien un centenar de participants, entre els quals el vicari de pastoral d'Urgell, mossèn Antoni Alvira. Carlos María Galli, doctor en teologia, professor de la Universitat Catòlica d'Argentina, va ser el ponent principal d'aquesta trobada que va concloure el dia 20 amb la seva tercera i darrera conferència, que va titular Claus d'un projecte pastoral per la diòcesi, parròquies i grups apostòlics. Ens en parla mossèn Antoni Elvira.
Hem tingut aquestes jornades de vicaris de pastoral que han estat guiades per un professor, doctor en teologia de la Universitat Catòlica d'Argentina i assessor del CELAM, que és don Carlos Maria Gali. Dic això perquè, clar, el document que hem treballat, que ell ens ha portat molt a la reflexió i a la consideració de tots els qui participàvem en aquestes jornades, és el document Evangelii Gaudium, que és aquesta exhortació apostòlica que traduïm en català La joia de l'Evangeli, del Papa Francesc. I, és clar, dic això perquè ell hi ha estat molt al darrere, no de la redacció, perquè la redacció és del Papa Francesc, però sí molt al darrere de, i coneix molt, en aquest sentit, la teologia que hi ha darrere aquest document i també totes les conseqüències pastorals que d'aquí se'n poden derivar, no? I que s'han de derivar a partir d'aquest gran document del Papa Francesc. Dic això perquè, clar, sabem molt bé que el Papa Francesc ve d'Amèrica Llatina i, per tant, aquest ponent que hem tingut aquests tres dies de jornades, per tant, totes les ponències les ha fet ell, i ens ha parlat molt d'aquesta teologia que hi ha al darrere, no? I després també de les claus també per llegir bé aquest document i què es demana a partir d'aquest document de que realitzem en les nostres esglésies. És a dir, no és que sigui un programa pastoral molt detallat, però sí que hi ha molts elements, no, que hem de tenir en compte. Jo crec que hi ha un tema que no podem deixar de banda, que crec que ens feia molta llum en aquest sentit. A més d'explicar-nos d'on prové el Papa Francesc, de l'Església d'Amèrica Llatina, del CELAM, per tant, d'aquest Consell de les Esglésies d'Amèrica Llatina, tot el que viu, tot el que es viu allà, hi havia, perquè aquest ponent que hem tingut ens ha fet algunes idees, no? I algun dels elements que crec que no podem descuidar és que ens deia molt, molt clarament, diu, per exemple, diu, hem de recordar a nivell pastoral un gran document de l'Església sobre l'evangelització, que és del Papa Pau VI, que és Evangelii Nuntiandi. I diu, i l'Evangelii Gaudium, que és aquest document, aquesta exhortació apostòlica del Papa Francesc, diu, no vol substituir l'Evangelii Nuntiandi. No vol substituir aquest document. El que vol fer, diu, sobretot és com, a partir d'aquest document, hem de fer aquesta evangelització. Per tant, diu, el Papa Francesc no substitueix el gran document que per ell, don Carlos Maria, és un gran document, el gran document sobre l'evangelització, sinó com, des de l'Evangelii Gaudium, del Papa Francesc, com el Papa està preocupat per portar a terme.
Les altres dues ponències base sobre les quals van treballar els vicaris de pastoral aquests dies van ser l'Evangelii Gaudium, des de diferents arestes, antecedents d'Evangelii Gaudium. Un discerniment evangèlic per a un projecte evangelitzador i continguts essencials i dimensions per a un projecte pastoral. Segons mossèn Antoni Elvira, tres paraules que repeteix sovint el Papa Francesc són claus per dur a terme projectes i accions pastorals a les nostres esglésies. Misericòrdia, alegria i missió.
És a dir, i per això aquest document dona moltes pistes, moltes pistes d'acció. I a partir d'aquí reflexionàvem molt de com es pot dur a terme. I ens deixava també, com de manera molt, molt sintètica, diu tres paraules, diu només tres paraules que han de ser una mica la guia d'aquest gran document, que ens ha d'ajudar també a anar a projectant els nostres plans pastorals, les accions pastorals de les nostres pròpies esglésies. I ell deia, diu, són tres, i que segurament un cop que les hagi pronunciades direm, no són paraules noves, són paraules de sempre, però que són paraules molt de Papa Francesc, molt que ell es va remarcar molt, que és misericòrdia, alegria i missió. Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli, de l'alegria, de la missió de portar, i no se'ns escapa, no?, la paraula misericòrdia. I don Carlos Maria ens deia, diu, clar, diu, fixem-nos que l'Evangelii Gaudium, aquest gran, aquesta exhortació apostòlica del Papa Francesc, és una mica com l'atri, una mica com la, introducció de l'any de la misericòrdia, doncs, que el Papa ja ens ha convocat a viure'l.
La constitució de grups de reflexió sobre aquests temes van completar el treball dels vicaris en aquestes jornades. Més d'un centenar de joves participaran en una activitat d'estiu, una bicicletada organitzada pel bisbat de Pàmies, a les quals assistiran joves dels grups TPRT del nostre bisbat d'Urgell entre els dies 29 de juny i el 26 de juliol. També, a banda de les colònies previstes al nostre bisbat a l'estiu, s'han organitzat altres activitats de lleure des de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell, com és ara una setmana a TC, durant el mes d'agost, on joves d'arreu del món compartiran estones de pregària. En parla el delegat de Joventut, Lluís Plana.
Part de les colònies que es faran a nivell d'esplais, que ja sabeu que són multitudinàries al nostre bisbat, però a nivell específic de la seva joventut, a principis de juliol, farem durant una setmana una activitat que ens proposa el bisbat de Pàmies, el nostre bisbat veí, i consisteix en fer uns dies de bicicleta seguint el que seria el camí de Santiago. Cada dia l'etapa acaba en un lloc concret, on hi ha un campament base que es va movent cada dia, i ara per tant matí i tarda és anar en bicicleta, i per la nit és el compartir junts, el pregar, el fer activitats tots junts. Llavors això ho fem, bàsicament, estem parlant de noies i noies del bisbat de Pàmies i en el cas nostre dels grups TPRT del moviment gener. Serem uns 30 del nostre bisbat, més uns 80 del bisbat de Pàmies, seran més de 100 noies i noies que faran bicicleta. Els nois de secundària de 12 a 16 anys van en bicicleta, els nois de 18 són els seus guies, els de 17 i 18 anys són els encarregats del campament base. Aquests no fan bicicletes, són els que aniran movent cada dia el campament d'un lloc a l'altre. I a part d'aquesta activitat, que és l'activitat on tenim posades moltes il·lusions i ganes, tenim la dia clàssica nostra, que és anar al mes d'agost una setmana a TC. El nostre grup de joves de TC, nosaltres hem tornat a participar a una setmana doncs, d'experiència, de compartir amb joves de tota Europa i del món a TC.
Segons Lluís Plana, els joves compartiran diversos valors cristians com l'amistat, la pregària i la relació de la fe.
Clar, aquests joves, l'activitat de França doncs, és molt interessant perquè entrarà en contacte amb una manera diferent de fer, que és la del bisbat francès, han de conèixer amb noies i noies doncs, de la zona de l'Arieja, que és bàsicament el bisbat de Pàmies, i compartiran doncs, amb ells moltes coses. Ara els sembla que seran gent estranya, desconeguda, perquè ho són en aquest moment, però descobriran un tipus de persones semblant a ells, amb les inquietuds com ells, i jo penso que això ens ajudarà molt a seguir aquesta relació que amb el bisbat de Pàmies tenim tan positiva. Des del 2011, que ens vam acollir a Andorra, camí a Madrid, a la JMJ, és un bisbat amb el qual tenim una relació molt bona, i sempre que podem compartir activitats, i també vam venir al Canary Music. Per tant, és una relació molt bona que les noies i noies també estan compartint. Els valors que tindrem doncs són els valors de sempre, els que intentem dur a terra les noies i noies. Per una banda, tota la relació de companyonia que s'hi estableix, això vol dir aquest compartir, vol dir aquesta amistat, i també vol dir la nostra acció de fer amb ells i elles, aquestes pregàries, aquestes celebracions compartides, que és el que fa que siguin doncs, uns dies, 7-8 dies, molt i molt especials. I també no oblidem que també nosaltres, que som el nostre bisbat d'Urgell, som gent de diferents llocs, també aquests dies ens fan arrelar, ens fan fer pinya, i la gent aquesta que ens trobem 4-5 cops l'any, de Balaguer, de Trem, de Seu d'Urgell, d'on sigui, d'Andorra, doncs aquí compartim més aquests dies també.
I tot seguit, l'agenda prevista per aquests dies. De l'1 al 4 de juny, pelegrinatge diocesà d'Urgell a Lourdes. El 6 de juny, reunió del Consell Pastoral Diocesà a la Casa del Bisbat. El Casal Sant Martí de Campelles acollirà els propers dies 6 i 7 de juny el taller de salut que porta per títol Pensaments, emocions i salut a càrrec de Jesús Moreno i Blanca Casillas. El 7 de juny, solemnitat del Corpus Christi, a les 6 de la tarda, a missa a la catedral de la Seu, tot seguit processó pel barri antic de la ciutat, i assistiran els infants de primera comunió, el cor dels petits cantors d'Andorra i els armats. Així finalitzem l'agenda i també el programa Església d'Urgell d'avui. Els hem acompanyat l'Àlex Alsina, que ha estat al control tècnic, a la locució Carme Bonet. Que passin una molt bona setmana. Fins diumenge vinent.